Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Salutacions de Cito Ramírez i de Carlos Lozada, nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Els antisistema de la CUP torna a la càrrega contra l'exèrcit. L'Ajuntament gironí de Celrà, on governa aquesta formació, vol mobilitzar la població per evitar que dilluns una vuitantena de soldats realitzin uns exercicis per camins rurals d'aquesta població i pels voltants de la ciutat de Girona. Des de Celrà no en tenen d'explicacions i parlen de provocació i intent d'intimidació. I la CUP a l'Ajuntament de Girona vol que l'alcaldessa d'aquesta localitat, Marta Madrenas, adopti mesures per impedir la presència dels militars, tal i com ja ha anunciat aquest matí l'alcaldessa gironina. L'exèrcit ja ha comunicat als dos ajuntaments que té previst fer aquests exercicis, que en cap cas consisteixin en maniobres de tir. Hi haurà una comissió també, canviem de temàtica, d'investigació sobre l'escàndol Santiago Vidal, el Partit Popular, Ciutadans i PSC. L'hem convocada i l'hem demanada, i és que les explicacions donades ahir pel vicepresident del govern català, Oriol Junqueras, i el secretari d'Hisenda, Lluís Salvador, han estat considerades insuficients pels tres grups que han decidit obrir aquesta via. L'exjutge i exsenador d'Esquerra va dir, entre d'altres coses i en diferents conferències, que la Generalitat havia aconseguit de forma il·legal dades fiscals de tots els contribuents catalans. Els Mossos han desmantellat una organització criminal que cultivava marihuana per vendre-la a associacions cannàbiques de Barcelona. La banda també creava clubs socials de consum de droga, després la venia també a tercers. A Lleida, Endesa ha acceptat pagar 4 milions d'euros als perjudicats per l'incendi que va cremar 5.000 hectàrees de bosc i conreus l'any 2009. Tres directius de la companyia han reconegut en el judici celebrat avui que un pal elèctric va caure i va causar aquest important foc forestal. Nova protesta dels funcionaris de la presó de Mas Enric a Tarragona han convocat una manifestació aquesta tarda, acusen a la gerència del centre de nepotisme i denuncien que han de treballar sota l'imperi del terror. I l'excés de sal, sucre i greixos estan darrere d'una de cada 5 morts a Catalunya, segons les dades de l'organització BFS Justícia Alimentària, que han posat en marxa una campanya per conscienciar la població de la necessitat d'alimentar-se bé. Abans d'explicar tot això, com cada dia, la informació de serveis i l'avanç dels Esports COPE. En primer lloc, la previsió meteorològica amb l'Anna Borrell. Bona tarda, Anna.
Bona tarda. Aquest dijous encara resten alguns intervals de núvols en general que aniran disminuint a les comarques de Lleida, on s'imposarà el sol a la tarda. En canvi, cap a la zona del Delta no descartem alguns plogims avui. Les temperatures tornen a pujar, hi haurà màximes de 17 graus a Barcelona i Girona, 16 a Tarragona i 14 graus a Lleida. I el vent continua fluix, variable, però aquesta tarda tindrem vent de sud més intens a la Costa Brava. Demà continuarà el cel poc ennuvolat, però a primera hora hi haurà alguns núvols baixos al litoral o prelitoral i, a més, boires a l'interior. Temperatures mínimes poden baixar localment, però les màximes es mantindran. Tindrem mínimes de 11 a Barcelona, de 6 graus a Tarragona i Girona i de fins a 3 a Lleida. El vent es mantindrà més fluix i variable en general. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Situació a la xarxa viària amb la Luisa Lopo. Bona tarda, Luisa.
Bona tarda, des del Servei Català de Trànsit. Doncs ara mateix la circulació és fluida al conjunt de la xarxa viària. Només destaquem com a única incidència, doncs, que a l'AP7 hi ha un carril tallat a Barberà del Vallès en direcció a Girona a causa d'un accident que s'ha produït fa uns minuts. Per la resta de vies, com us deia, circulació fluida ara mateix. Això és tot. Bona tarda.
I ara el transport públic amb l'Àlex Blancafort. Bona tarda, Àlex.
Bona tarda. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la aquesta hora, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia, amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca. Càritas aposta per l'acollida i l'acompanyament. L'acollida individual i grupal està basada en la relació d'ajuda i s'entén com l'inici d'un procés que té com a objectiu millorar les condicions de vida de les persones. Càritas acull totes les persones, independentment de la seva procedència, religió i tendències polítiques. Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010, contacteu amb www.caritasbcn.org o al correu atenciodonant@caritasbcn.org amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
Com cada dia a aquesta hora, quan falten 5 minuts per arribar a 2:45, està amb nosaltres el José Luis Gil. Bona tarda, José Luis.
Què tal, Carles? Bona tarda.
Parlem d'esports, del que ens explicareu quan siguin les 3 de la tarda i 5 minuts d'Esports Cope. Endavant, José Luis.
Amb la figura de Luis Enrique, avui com a tema principal a Esports Cope, un Luis Enrique que continua en entredit dos dies després de la dolorosa derrota del Barça al camp del Paris Saint-Germain. A Esports Cope analitzarem la situació des de dos punts de vista. Parlarem amb l'excandidat a la presidència del club, Agustí Benedito, sobre els marges de maniobra de la directiva de Bartomeu a l'hora de gestionar el tema de la continuïtat o no del tècnic a la banqueta la propera temporada. Tot això sense oblidar la informació avançada al Partidazo sobre la pèrdua de fe de la plantilla en el tècnic asturià. Abordarem la situació psicològica actual del grup de la mà del coach Xesco Aspar. La plantilla blaugrana té festa en la jornada d'avui. Dos futbolistes, Arda Turán i Iniesta, han treballat de manera voluntària a la ciutat esportiva. A l'Espanyol es confirma la notícia avançada ahir per Esports Cope. Després dels últims exàmens que ha passat amb el neuròleg, Pablo Piatti podria jugar el partit de dissabte al Santiago Bernabéu amb una protecció al cap adequada si el tècnic ho considera oportú. Serà protagonista al programa d'avui David López, el migcampista que està reconvertit a central i que està quallant una bona temporada. Després de l'entrenament d'avui dels blanquiblaus ha passat per sala de premsa Diego López, que tornarà per primer cop al Bernabéu després de la seva sortida del Madrid cap a Milán. El gallec, que encara és propietat de l'equip italià, torna a apostar per continuar a l'Espanyol moltes temporades més.
Creo que ya se dan por aludidos porque está claro, ¿no? Otro tema serán las negociaciones que hagan entre ellos o que hagamos entre el Español y yo en este caso, pero bueno, soy optimista y bueno, ojalá pues se pueda prolongar la relación contractual y podamos estar aquí muchos años.
A més, el Club Blanquiblau ha rebut avui una altra bona notícia. El jutjat d'instrucció número 2 de Pamplona ha determinat arxivar la investigació sobre el llavors jugador blanquiblau Sergio García en relació al partit espanyol Osasuna de la temporada 13-14, fet que ha celebrat el club en un comunicat. En bàsquet arrenca Vitoria, la Copa del Rei, amb protagonisme pel Morabanc Andorra la primera jornada de quarts de final. Enviat especial, Alberto Díez.
Una Copa del Rei que té dos protagonistes que ens toquen de prop. Cronològicament, el Morabanc Andorra s'enfronta avui al campió vigent i gran favorit, el Real Madrid. Ho fa a 9:45 de la nit. També als quarts de final, avui Baskonia i Iberostar Tenerife, abans a les 7. I demà, el torn del Barça, que s'enfrontarà a l'Unicaja de Màlaga. Atenció que els blaugrana no baixen els braços, tot i els molts problemes que arrosseguen. Ante Tomic.
Copa és un torneo especial. Todo el mundo lo quiere ganar, nosotros también. Y claro, cuando estás en una posición donde puedes coger un trofeo, seguro que todo el mundo da lo mejor que posible, que puede. Vamos a luchar hasta final y a ver cómo acaba esto.
Tota la Copa del Rei, aquesta edició número 81 d'aquí, del Bues Arena a Vitoria, l'expliquem al Tiempo de Juego de la cadena COPE.
En una edició que vindrà combinada amb el que dongui de si la jornada en el món del futbol a l'Europa League. No deixem el món del bàsquet perquè a l'Eurocup femenina la primera derrota europea de l'Unis Girona li costa precisament la 10 a la competició europea. Les noies d'Eric Surís van caure a la pista del Aguasport Turc per 85-54, marcador que va fer inútil la victòria de 8 punts de les gironines al partit d'anada. Per tant, l'Unis Girona que queda fora dels quarts de final d'aquest torneig de l'Eurocup. I en el món del handbol, el Barça que visita aquest vespre a les 8 la pista del Cadetten Schaffhausen en partit de l'onzena jornada de la primera fase de la Lliga de Campions. Tot i que els blaugranes són líders consolidats del grup, tenen el passi a la següent fase assegurada i els suïssos són cuers, el tècnic Xavi Pasqual no se'n refia del rival.
Jo penso que hagin guanyat 5 vegades a Cadetten no ens dona cap gol de mà, no? Jugarem 0-0, sortim 0-0, no juguem ni amb un jugador més ni amb un jugador menys. Compte que els punts d'un rival com aquest no significa que juguin així com diu els seus resultats, no?
Mentretant, en el món del motor, segona jornada de test de pretemporada al circuit australià de Phillip Island. Parlem de MotoGP, on en la jornada d'aquesta matinada Maverick Viñales, amb la seva Yamaha, ha marcat el millor temps. Les Yamaha i les Honda, que continuen marcant la pauta en aquestes proves de pretemporada al circuit australià, en el món del motor, que comença també a escalfar precisament aquests motors de cara a la propera disputa del campionat.
Molt bé, gràcies, José Luis. Amplíssim menú que ens heu preparat de cara als Esports Cope. Com sempre, com dèiem, arribaran a les 3 de la tarda i 5 minuts. Nosaltres ara fem una mínima pausa, escoltarem els senyals horaris de 2:45 i continuarem repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra.
de dilluns a divendres. Momentos. Amb Luis Rodríguez.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Són 2:45. Estem repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Ho farem fins a les 3 de la tarda. Salutacions de Cito Ramírez, al control tècnic, i de qui us parla, Carlos Losada, en nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Els antisistema de la CUP torna a la càrrega contra l'exèrcit. L'Ajuntament gironí de Celrà, on governa aquesta formació, vol mobilitzar la població per evitar que dilluns una vuitantena de soldats realitzin uns exercicis per camins rurals d'aquesta localitat i pels voltants de la ciutat de Girona. Des de Celrà no entenen d'explicacions i parlen de provocació i d'intent d'intimidació. I la CUP a l'Ajuntament de Girona vol que l'alcaldessa Marta Madrenas adopti mesures per impedir la presència dels militars, unes mesures que ja ha anunciat aquest matí la mateixa alcaldessa gironina. L'exèrcit ja ha comunicat als dos ajuntaments que té previst fer aquests exercicis i que en cap cas consisteixen en maniobres de tir. Hi haurà comissió d'investigació sobre l'escàndol Santiago Vidal al Parlament. El Partit Popular, Ciutadans i PSC l'han demanat o la volen demanar, i és que les explicacions donades ahir pel vicepresident del govern, Oriol Junqueras, i el secretari d'Hisenda, Lluís Salvador, han estat considerades insuficients pels tres grups que han decidit obrir ara aquesta via. L'exjutge i exsenador d'Esquerra va dir, entre d'altres coses, i en diferents conferències, que la Generalitat havia aconseguit de forma il·legal dades fiscals de tots els contribuents catalans. Els Mossos han desmantellat una organització criminal que cultivava marihuana per vendre-la a associacions canàmiques de Barcelona. La banda també creava clubs socials de consum de droga que després venia a tercers. I a Lleida, l'Endesa ha acceptat pagar 4 milions d'euros als perjudicats per l'incendi que va cremar 5.000 hectàrees de bosc i conreus l'any 2009. Tres directius de la companyia han reconegut en el judici celebrat aquest matí que un pal elèctric va caure i va causar el foc. I nova protesta dels funcionaris de la presó de Mas Enric a Tarragona han convocat una manifestació aquesta tarda, acusant a la gerència de nepotisme i denuncien que han de treballar sota l'imperi del terror. I l'excés de sal, sucre i greixos estan darrere d'una de cada 5 morts a Catalunya, segons dades de l'organització V-SF Justícia Alimentària, que ha posat en marxa una campanya per conscienciar la població de la necessitat d'alimentar-se bé. Abans de comentar tots aquests temes, com cada dia en titulars, més notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un dels empresaris investigats pel cas del 3% es nega a declarar davant del jutge del Vendrell.
Francesc Xavier Tauler s'ha acollit avui al seu dret a no declarar pel cas de corrupció vinculat a Convergència Democràtica. Tauler no parlarà, segons el seu advocat, fins que s'aixequi el secret de sumari, saber de què se l'acusa. Tauler és un dels 5 empresaris que compareixen avui, després de que ho fes ahir l'extresorer de Convergència, Andreu Viloca, que també es va negar a declarar.
La Policia Nacional deté 2 persones a Barcelona per distribuir pornografia infantil a Twitter.
Ha estat en una operació que s'ha fet arreu d'Espanya. En total hi ha 22 detinguts i 10 investigats, 5 dels quals són menors. Un dels detinguts havia abusat dels seus fills de 8 i 13 anys. Altres dos estan acusats presumptament d'abusar de menors a través d'internet.
Les vendes de SEA creixen un 16,5% al gener i registren les millors xifres d'aquest mes des de 2003.
S'han comercialitzat més de 32.000 vehicles. La marca destaca la bona acceptació al mercat del model Ateca i el bon comportament del renovat León. Per països, Espanya registra l'increment més important amb gairebé 7.000 vehicles i un augment de prop del 42%. Segueix Alemanya amb 6.000 cotxes i un increment del 14%.
Adif invertirà 1,8 milions d'euros en la prevenció de robatoris de cable a la xarxa ferroviària de Barcelona a Girona.
Aquest pla inversor contempla la col·locació de protectors, la cobertura amb formigó de les canaletes o el soterrament de cables. També es destinarà una partida a la rehabilitació de cablejat danyat per robatoris o altres incidències. El termini d'execució de les obres serà de 18 mesos. Cal dir que aquest tipus de robatoris es van reduir un 95% l'any passat per la desarticulació de bandes organitzades.
Dos detinguts per retenir i amenaçar de mort un home al seu propi pis a Barcelona.
Es tracta d'un home de 38 anys i una dona de 34. Van llogar 2 habitacions i li van prendre les claus del pis al propietari i la seva documentació personal. Van baixar i bloquejar les persianes per tancar-lo i el van amenaçar de mort si explicava la seva situació. Els inquilins van instal·lar al pis una plantació de marihuana. L'home ha pogut ser rescatat perquè el seu veí va sentir crits demanant auxili. Els detinguts estan acusats dels delictes de detenció il·legal, amenaces i coaccions.
Desarticulat a Barcelona, un clan familiar dedicat al tràfic de drogues a la Barceloneta i a l'Eixample.
Mossos Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Barcelona han fet 4 escorcolls buscant cocaïna, heroïna i èxtasi, concretament a 3 pisos a la Barceloneta i un altre al passeig de Sant Joan. S'ha intervingut una gran quantitat de diners i s'esperen diverses detencions d'una mateixa família dedicada al tràfic de drogues.
S'han detingut en una operació de la Guàrdia Civil contra el tràfic de drogues a Girona, Figueres i al barri de Vilafant.
L'operació s'ha iniciat amb la detenció aquest cap de setmana d'una parella de Figueres que amagava 100 grams de cocaïna entre els bolquers i la cadireta infantil del seu nadó. Viatjaven en un cotxe i van ser aturats en un control de carretera. L'operació continua oberta i no es descarten més detencions.
I Barcelona estudiarà 10 solars privats de l'Eixample per expropiar-los i situar-hi equipaments.
S'ha aprovat la suspensió de llicències amb l'objectiu de que no es pugui desenvolupar una altra proposta, almenys fins que l'Ajuntament estudiï quina és la més adequada a cada espai. Després d'aquest estudi es tramitarà una modificació del Pla General Metropolità. S'expropiaran els solars que encaixin amb els futurs plans. Segons el consistori, es tracta d'una proposta d'urbanisme social al servei del que necessiten els barris.
Comencem els antisistema de la CUP. Torna a la càrrega contra l'exèrcit. L'Ajuntament gironí de Celrà, on governa aquesta formació, vol mobilitzar la població per evitar que dilluns una 80ena de soldats realitzin uns exercicis per camins rurals d'aquesta localitat i pels voltants de la ciutat de Girona. Des de Celrà no en tenen d'explicacions i parlen de provocació i d'intent d'intimidació, i la CUP a l'Ajuntament de Girona vol que l'alcaldessa Marta Madrenas adopti mesures per impedir la presència dels militars, tal com ha anunciat aquell mateix matí. L'exèrcit ja ha comunicat als dos ajuntaments que té previst fer aquests exercicis, que en cap cas consisteixen en maniobres de tir, que es respecta, diuen, al medi ambient, i que prohibir aquestes activitats seria limitar el dret de ciutadans a la circulació. Yolanda Canales.
L'exèrcit diu que les activitats que es fan són de mínim impacte i bàsicament es redueixen a marxes per camins, evitant en la mesura del possible els nuclis urbans. En tot cas, deixa clar que no es tracta de maniobres perquè no hi ha exercicis de tir, no hi ha desplegament de medis pesats i no es munten campaments. Es tracta d'exercicis físics per millorar la preparació dels soldats, inclouen gimnàstica o carreres. Uns entrenaments que es fan a Celrà, com en aquest cas, però també a la Serra de Collserola, Montserrat o prop de Sant Climent Sescebes. Ho explicava en unes declaracions a Copel l'inspector general de l'exèrcit a Catalunya, Ricardo Álvarez Espejo.
La presencia militar no crea ningún impacto medioambiental, porque las únicas actividades que se realizan ahí son actividades de tipo de educación física, como gimnasia, como puede hacer carrera, o algunas marchas de tipo topográficas, en las cuales el armamento se lleva en fundas y se evita por todos los medios pasar por centros escolares para no crear ningún tipo de problemas.
I des del Partit Popular, la portaveu a l'Ajuntament de Girona, Concepció Baray, lamenta que s'intenti polititzar una qüestió que és ben normal, que l'exèrcit faci uns simples exercicis, i creu que es tracta d'un error crear tota aquesta polèmica i aquesta mala maror.
És una maniobra més, un exercici més contra la normalitat del món, i és un error crear este follón, no? Ja lo digo así porque no tiene, yo creo que ya más palabras y querer enrarecer, no? El ambiente en relación a lo que va a hacer el ejército el lunes en Girona y en Celrà.
Al seu torn, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha dit aquest matí que ha enviat un requeriment perquè no es facin aquests exercicis el proper dilluns i ha instat a l'Estat a demostrar el diàleg que tant pregona.
Canviem de tema. Hi haurà comissió d'investigació sobre l'escàndol Santiago Vidal. El Partit Popular, Ciutadans i PSC així ho demanaran. I és que les explicacions donades ahir pel vicepresident Oriol Junqueras i el secretari d'Hisenda Lluís Salvador en seu parlamentària han estat considerades insuficients pels tres grups que han decidit obrir ara aquesta nova via. L'exjutge i exsenador d'Esquerra va dir, entre d'altres coses, i en diferents conferències, que la Generalitat havia aconseguit de forma il·legal dades fiscals de tots els contribuents catalans. Unes declaracions gravíssimes que el govern i Junqueras han trigat 20 dies en desmentir, un fet que ha incrementat les sospites de tota l'oposició. Sergi Tor.
Albiol les pregunta per què, si Junqueras admet que l'exsenador Santi Vidal va mentir, la Generalitat no l'ha denunciat per difamació. El president del grup del Partit Popular a Catalunya assenyala que la comissió d'investigació és necessària perquè les explicacions del líder d'Esquerra van ser pobres i no va donar cap resposta a les preguntes requerides pel cas Vidal.
Vamos a trasladar de forma oficial que creemos que es del todo necesario la convocatoria de una comisión de investigación en relación a las afirmaciones del exsenador Vidal sobre lo que está ocurriendo en Cataluña, sobre los datos, sobre la sustracción, el robo de datos fiscales.
García Albiol es reunirá próximamente con representantes de Ciutadans y del PSC para acordar quién ha de comparecer a la comisión, pero el primer sería el mateix Santi Vidal. D'altra banda, en la reunión de dirección del Grupo Popular al Senat, que está feta a Barcelona, els populars donen suport als Jocs del Mediterrani de Tarragona i al Corredor del Mediterrani, que Albiol qualifica de infraestructura vital per Espanya.
Cada empresa, como cada equipo, es un mundo. Está la que juega bien en casa y la que cuando sale fuera se viene arriba. En el Santander podemos ayudar a todas las empresas a crecer aquí y en más de 150 países. Cada empresa es un mundo. Trabajemos juntos para hacerlo grande. Santander Empresas. Más información en tu oficina o bancosantander.es.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Detergente líquido para máquina Ariel Alpes, 27 dosis. Comprando dos, la segunda unidad sale a solo 2,69 euros.
Con un 70% de descuento.
Supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
20 minuts i les 3 de la tarda, seguim repassant l'actualitat de Catalunya. Entrem ja a la crònica del fet divers. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una organització criminal que cultivava marihuana per vendre-la a associacions canàbiques de Barcelona. La banda també creava clubs socials de consum de droga que després venia a tercers. Judit Rosa.
La investigació es va iniciar el juny de l'any passat arrel de la trobada d'una nau industrial a l'Hospitalet on es cultivava marihuana. Després de les primeres investigacions, els agents van poder constatar que aquesta organització havia anat un pas més enllà i, a part de no ser l'única nau on cultivaven, venien el cannabis a diverses associacions de la ciutat de Barcelona, actualment tancades arrel d'aquesta investigació. També creaven contínuament ells mateixos associacions que finalment van esdevindre un entramat d'empreses que els permetia llogar immobles, establiments i obrir comptes bancaris que servien per ocultar l'activitat il·lícita que realitzaven. El sotinspector i cap de la investigació, Joan Alfred Vives, ha valorat el modus operandi de l'organització.
Feien una infraestructura prou àgil, amb molta despesa, perquè estiguessi plenament blindada a nivell de que no s'escoltés les olors que es podia crear la plantació d'aquestes plantes, i després amb aquestes plantes doncs, autoconsumien amb les associacions canàbiques que tenien a Barcelona o bé feien una exportació d'aquest tipus de droga.
La investigació ha conclòs amb la detenció de 12 persones, entre les que hi figuren el cap de l'organització, el tresorer i diversos professionals qualificats que portaven els seus coneixements en benefici de l'activitat criminal. La magistrada finalment ha decretat presó per a 6 dels arrestats i llibertat amb càrrecs per als altres 6.
Sobre aquesta notícia, una ampliació que ens arriba ara mateix, un dels detinguts en aquesta operació contra una organització que cultivava marihuana per vendre-la a associacions canàbiques de Barcelona, un dels detinguts era assessor municipal de Ciutadans en matèria d'urbanisme, segons han confirmat a l'Agència Catalana de Notícies fonts del grup que han explicat que va ser despatxat en bon punt es van assabentar d'aquesta situació. L'assessor, que ha ingressat a presó, no tenia dedicació exclusiva i estava contractat a temps parcial, segons han explicat les mateixes fonts que han constatat que desconeixien absolutament les activitats fora de l'àmbit laboral d'aquest assessor del grup de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona. A Lleida, Endesa ha acceptat pagar 4 milions d'euros als perjudicats per l'incendi que va cremar 5.000 hectàrees de bosc i conreus l'any 2009. Tres directius de la companyia han reconegut en el judici celebrat aquest matí que un pal elèctric va caure i va causar aquest foc. Míriam Ibáñez.
Els tres acusats han reconegut els fets i han acceptat el pagament d'una multa de 900 euros cadascun. L'acord assumit implica el reconeixement de culpa per part d'Endesa. La companyia elèctrica ha acceptat pagar 3 milions d'euros als 70 perjudicats i un milió més a la Generalitat per despeses d'extinció i danys ambientals. Els alcaldes dels municipis afectats es mostren satisfets amb la indemnització. L'advocat dels perjudicats, Manuel Busquets, valora positivament la sentència del cas i creu que ajudarà a solucionar situacions similars.
Hi ha una satisfacció primer en via penal i és una satisfacció moral per tots els afectats i jo penso també per tota la societat perquè aquí hi ha una indemnització que s'ha aconseguit també per la Generalitat en quant a danys ambientals i a despeses d'extinció. I això penso que crea un precedent i potser servirà perquè aquest tipus de situacions no tornin a passar més.
Busquets ha destacat la bona feina dels agents rurals que després de l'inici del foc van apuntar que un pal elèctric en mal estat que havia caigut havia provocat l'incendi. El coordinador de l'agrupació d'agents rurals, Manel Vidal, ha elogiat l'informe que van realitzar els funcionaris on van trobar les proves claus i que va servir perquè s'obrissin diligències penals.
Nova protesta dels funcionaris de la presó de Masenric a les comarques de Tarragona han convocat una manifestació aquesta tarda per denunciar presumptes irregularitats en els seus llocs de treball. Els convocants de la protesta acusen a la gerència de nepotisme i denuncien que han de treballar, diuen ells, sota l'imperi del terror. Anem fins Tarragona amb la Mònica Carrasco.
Comissions Obreres denuncia greus problemes de seguretat a causa d'aquesta manca de personal. Diuen que s'estaria al voltant del 25% de les necessitats al centre penitenciari Mas d'Enric del Catllà, a Tarragona. Però atenció, perquè acusen també i durament la gerència del centre de tenir coaccionats els treballadors i d'incomplir, per exemple, la normativa que obliga a separar presos joves i adults que, segons el sindicat, estan compartint el mateix departament. Per tot plegat, han convocat avui una protesta a 3:45 davant del centre. Estrella Puig, delegada de Comissions Obreres a la presó de Mas d'Enric, ho ha explicat així a COPE Tarragona.
No se puede garantizar ni la seguridad de los internos ni la nuestra. Por ejemplo, los fines de semana el polideportivo, en la escuela están cerrados por falta de funcionario, lo cual obliga a que los internos estén en los patios sin hacer nada. Esto motiva que ellos estén más inquietos, más enfrentamientos entre ellos, tienen muchas más horas muertas y no nos hemos sentido tan maltratados como en este centro. No creo que tenga muy mucho seguimiento porque la gente en este centro penitenciario tiene muchísimo miedo. Están muy coaccionados con la gerencia del centro.
Desde la Direcció General de Serveis Penitenciaris no volen entrar a respondre directament i mantenen que a dia d'avui a Mas d'Enric hi ha 281 professionals, sense comptar el personal extern, per atendre els 391 interns que hi ha al centre.
Como decía mi padre.
¿Y el padre de mi padre?
Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo.
Por enero florece el romero.
¿Te acordarás?
Para que siga siendo así, nos comprometemos a seguir liderando la lucha contra el cambio climático. Porque Iberdrola Verde es, fue y será. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con el seguro de Hogar Mafre tendrás la mejor experiencia. Ahora con el 25% de descuento. Llama ya al 902-110-111.
Tu mejor experiencia solo con Mafre.
Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Més notícies de Catalunya i Andorra. El Centre d'Informació per a Treballadors Estrangers de Comissions Obreres, el CITE, ha assegurat aquest matí que la crisi i l'atur han dificultat el procés de regularització de molts ciutadans l'any 2016. La memòria anual del CITE alerta de la precarietat dels llocs de feina dels treballadors estrangers i l'increment del nombre de consultes rebudes. Daniel Hurtado.
Segons ha explicat Carles Bertran, director del Centre d'Informació per Treballadors Estrangers i responsable d'immigracions de Comissions Obreres, Catalunya compta actualment amb 33 oficines per tot el territori encarregades d'oferir informació i ajuda a totes aquelles persones en condició de refugiats. Bertran ha afirmat que la situació legal d'aquestes persones és el que més preocupa, ja que en l'últim any hi ha hagut un increment de gairebé 4 punts percentuals de la irregularitat respecte a l'any 2015. Bertran ha volgut fer referència també a la dignificació del treball domèstic i la necessitat de parlar de la visió que té la societat catalana sobre aquest treball. Finalment, ha afirmat que la tasca d'aquest centre val molt més enllà i que no tenir papers no vol dir que no tinguis drets laborals.
Per tant, crec que és important també mirar quina realitat tenim a casa nostra, com estem acollint i quines polítiques s'haurien d'implementar per garantir que aquesta acollida a casa nostra sigui cada cop més amb més drets i més digna. I el fet que no tenir papers no vol dir que no tinguis drets laborals, que com a treballadors i treballadores tenen els mateixos drets.
Totes aquestes dades responen a persones amb problemàtiques concretes que acudeixen a les oficines i que serveixen com a observatori per detectar les problemàtiques que s'estan generalitzant. Bertran també ha volgut fer una crida a tots aquells que vulguin assistir a la manifestació de dissabte organitzada per la campanya Casa Nostra, Casa Vostra.
I aquest migdia a la una concretament han arribat a l'aeroport de Madrid 66 refugiats procedents de Grècia, 65 dels quals són sirians i un d'Iraquia. Amb aquests són ja 1.100 els refugiats acollits per Espanya. D'aquests que han arribat avui, 24 arribaran a la ciutat de Barcelona. Els primers 18 van arribar al novembre i al desembre de 2015 procedents d'Itàlia, però no va ser fins al maig de l'any passat quan les arribades van començar a ser periòdiques. Un total de 667 procedien de Grècia, 232 del Líban, 144 d'Itàlia i 57 de Turquia, la majoria dels quals són tots sirians. Més coses, l'excés de sal, sucre i greixos estan darrere d'una de cada 5 morts a Catalunya, segons les dades de l'organització BFSF Justícia Alimentària, que han posat en marxa una campanya per conscienciar la població de la necessitat d'alimentar-se bé. Un estudi presentat per aquesta entitat apunta també que les dones i les famílies amb menys ingressos són les que pateixen amb més intensitat els efectes en la salut d'una mala alimentació. Ana Villar.
L'estudi de Justícia Alimentària ha fet un seguit de propostes de modificacions legislatives per aturar l'alimentació insana. A la presentació de l'estudi, el coordinador de la Unitat d'Investigació i Xarxes de Justícia Alimentària Global, Ferran García, posa èmfasi en que una alimentació poc saludable és avui el principal problema de salut a Catalunya. Explica que és necessari l'impuls d'iniciatives socials, polítiques i educatives per trobar una solució. El director de Justícia Alimentària, Javier Guzmán, explica que aquest canvi en l'alimentació ve donat per les rendes. Hi ha una desigualtat social en què una part de la població menja bio i eco i gent que menja pitjor, que consuma aliments insans. Això és degut a que els productes sans han augmentat entre un 50 i un 90% els seus costos.
Una de les coses que li demanem una miqueta a la campanya és ha d'haver-hi ràpidament, urgentment, com altres països d'Europa i del món, una política fiscal alimentària alineada amb els objectius sanitaris. Vol dir, no té sentit que l'IVA d'una poma sigui el mateix que el d'un bol industrial.
S'ha creat una campanya sota el nom Enverina'm. És una iniciativa pionera a l'Estat, a la qual les organitzacions de defensa de consumidors i diferents associacions familiars d'alumnes s'uneixen per afrontar aquesta problemàtica.
Entrem ja a la crònica municipal apuntant que el líder del Partit Popular Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha acusat a l'alcaldessa Ada Colau de gesticular tant amb les empreses elèctriques com quan diu que vol expropiar solars privats a l'Eixample, quan ja diu Fernández Díaz de públics, lliures i, a més, ocupats per antisistemes. Milan Suero.
Tots volem lluitar contra la pobresa energètica, però les coses s'han de fer bé, sense buits legals i sense tant gesticulació. Amb aquestes paraules, el cap del PP a la capital catalana denuncia la negligència amb la que l'alcaldessa ha gestionat el tema de les empreses elèctriques. Segons Alberto Fernández, s'hauria de fer un reglament per la llei 24-2015 que permeti la regulació de la situació en la que es troben les famílies que pateixen aquesta situació, com ara posar un consum màxim adaptat a les seves necessitats per preveure els abusos. Per altra banda, el popular també es queixa de la gestió del govern de Colau per la suspensió de 10 llicències de solars privats i posa l'exemple del terreny de les Germanetes, que s'està fent servir d'orturbar pals, com diu Fernández, als seus amics antisistemes en comptes de construir una escola i dos edificis de vivendes socials. Així, bateja Colau com l'alcaldessa Stopper, que ho paralitza tot.
Ada Colau, com a activista, se la coneixia amb les campanyes del Stop Desnonament. I ara, com a alcaldessa, ja és l'alcaldessa Stopper. Ho paralitza tot. Suspensió de llicències. Impedeix projectes que són positius per a persones que generen feina, que creen inversió. És incapaç de promoure de debò la vivenda social i el parc d'habitatge de lloguer que precisa Barcelona i, a més, no promou els equipaments en sòl públic als que està obligats.
Així, Fernández Díaz recorda que Colau sempre posa per endavant la gesticulació i no passa el rigor i les necessitats de Barcelona.
Tot i que el procés de preinscripció a les escoles no comença fins a mitjans del mes de març, aquests dies les famílies ja han començat a decidir per quina escola optaran de cara al curs que ve. La majoria de pares aprofiten les jornades de portes obertes que ofereixen tant els centres públics com els concertats i els privats per reunir la màxima informació. I és que la tria d'escola genera sempre preocupació a moltes famílies. Es tracta d'una decisió difícil que cal prendre's amb molta i molta calma. Antonio Pérez.
Per aquest motiu, els professors dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, Guillermo Bautista i Beni Gómez Zúñiga, han realitzat un diacàleg perquè la selecció de centres no sigui un calvari pels pares. El document detalla en aspectes claus i dubtes com ara l'emplaçament del centre, el projecte educatiu, la feina dels mestres i la direcció, les instal·lacions, les activitats extraescolars o l'opinió d'altres familiars. El decàleg indica, a més, els errors que es poden cometre a l'hora d'escollir escola. El professor Bautista apunta que l'escolarització dels fills és un procés molt llarg i important i subratlla dos punts significatius a l'hora de triar el millor centre educatiu pels nens.
El primero de todos va a ser el que nosotros tenemos que conocer muy bien a nuestro hijo. Tenemos que saber qué cosas le gustan, qué carácter tiene, cómo habitualmente aprende. Lo segundo importante es el proyecto educativo que plantea la escuela. Tenemos que ver sobre todo también qué dice la escuela, cuáles son sus propósitos, pero luego también tenemos que ver cómo eso realmente luego se lleva a la práctica.
Les dates previstes per poder realitzar la preinscripció a les escoles pel curs escolar 2017-2018 són del 23 de març fins al 4 d'abril.
Us expliquem ara que el Liceu estrenarà dimecres vinent l'òpera contemporània Quartet de Luca Francesconi amb la posada en escena d'Àlex Ullei, que es presenta dins d'una innovadora caixa suspesa sobre l'escenari. Míriam Díaz.
Quartet és una producció basada en el text d'Einer Müller amb una emblemàtica posada en escena obra d'un dels directors artístics de la companyia teatral La Fura dels Baus, Àlex Uller, i l'escenògraf Alfons Flores. Els artistes han dissenyat una gran caixa suspesa sobre l'escenari subjectada amb centenars de cables d'acer, dins de la qual actuen els protagonistes. L'espectacle també gaudeix d'un altre espai fora de la caixa amb projeccions i música sota la direcció musical de Peter Rundel. El director d'escena, Àlex Uller, ha explicat que aquesta escenografia actua com a metàfora de la vida d'una parella de burgesos que viuen d'esquenes al món.
Bàsicament jo crec que és una reflexió sobre una societat occidental, diguem-ne, amb una certa decadència, i això se'ns explica a partir d'una parella, del Balmon i la Martuill, que és una parella de classe alta, classe burgesa, que viuen absolutament, jo crec, fora de la realitat.
El Liceu ha programat 5 úniques funcions de l'òpera i amb més quartets servirà de prova pel sistema Opera Touch, una iniciativa que permet al públic tenir una experiència més completa i interactiva mitjançant unes ulleres que faciliten el camp de visió. El Liceu repartirà 30 unitats gratuïtes d'aquestes ulleres i després es llogaran a 15 euros. L'òpera es podrà veure del 22 de febrer al 3 de març al Gran Teatre del Liceu.
I amb aquesta notícia encetem ja la crònica cultural que, com cada dia, ens porta a la Montse Rodríguez. Endavant, Montse.
Zucchero, V40, Fangoria i Love of Lesbian actuaran aquest estiu en el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Encara estem a l'espera de la resta de programació d'aquesta edició número 55 que es comença a celebrar el mes de març. El cantant britànic de jazz i compositor, el Jamie Cullum, oferirà el seu darrer treball el dia 21 de juliol i els veterans V40 recuperaran els seus grans èxits els dies següent, el dia 22. L'italià Zucchero, poc habitual dels escenaris catalans, torna el 8 d'agost amb el seu treball Black Cat, i ho farà a Lo Grande, com es diu en castellà, arropat per una potent banda de 13 músics, just quan es celebren els 13 anys de la seva darrera visita a Espanya. També destaquem la presència de Fangoria, l'històric grup d'Alaska i Nacho Canut, que presentaran el 6 d'agost el seu darrer treball discogràfic, Canciones para Robots Románticos. I també, com no, els aclamats Love of Lesbian, que arribaran el 15 d'agost i portaran les cançons del seu darrer treball, el poeta Halley, amb el que acabem d'assolir el disc d'or. Hem d'anunciar també que les entrades sortiran a la venda aquest divendres en els punts habituals i també en el web del festival www.portaferrada.cat.
I ja està amb nosaltres, com cada dia, el Pepe Collado i la seva crònica invisible, notícies que no surten en grans titulars.
Avui la Crònica Invisible et presenta la primera bateria fabricada amb orina, amb pis. Ha estat un equip dels científics de Stanford als Estats Units, els creadors d'aquesta innovadora forma d'energia, energia que destaca pel seu alt rendiment i el seu baix cost de producció. La bateria d'orina és ideal per guardar l'electricitat generada per instal·lacions solars o eòliques. Els materials necessaris per fer la bateria de pis, d'orina, són molt barats. Només cal la urea, que produeix qualsevol mamífer, i els electrodes que es fabriquen amb grafit i alumini. La bateria es carrega en 45 minuts, no és inflamable i la seva eficàcia és del 99,7%. Per tant, la bateria de pis té una vida molt llarga, una bateria ideal per edificis o cases. La orina dels treballadors d'un edifici d'oficines o de les famílies d'un bloc de pisos poden convertir-se en l'electricitat que necessiten aquestes vivendes. Però la orina encara té més utilitats. Ja estan en marxa diverses investigacions per convertir la orina en fertilitzant per l'agricultura. També fa anys que alguns científics intenten que la urea sigui la gasolina del futur. A la Universitat d'Ohio ja han aconseguit desenvolupar un sistema de producció d'hidrogen a partir de la urina, és a dir, substituir la gasolina per hidrogen obtingut a partir de la urea. Tampoc podem oblidar uns urinaris desenvolupats per la Universitat de Bristol a la Gran Bretanya que generen electricitat cada cop que un usuari fa pis en els sanitaris marca Tricity. Per acabar, la orina podria ser la solució a la manca d'aigua potable arreu del planeta. De moment, la NASA ja ha aconseguit convertir la orina dels astronautes en aigua potable i electricitat en un entorn de gravetat zero. Tot plegat, la orina pot aprofitar-se per fer bateries, electricitat, fertilitzants o aigua potable. De les femtes ja parlarem un altre dia.
Molt bé, no deixa de sorprendre'ns cada dia el Pepe Collado amb les seves coses dins de la crònica invisible. Nosaltres, abans de posar el punt i final aquest repàs a l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra, encara tenim temps de recollir una última hora que ens arriba des de l'Ajuntament de Barcelona. El consistori en Barcelona haurà de negociar un conveni pont amb les companyies del sector si no s'aixeca a temps la suspensió cautelar que ha decretat el Tribunal de Contractes del Sector Públic sobre l'adjudicació de 3 lots elèctrics de l'Ajuntament. El govern municipal presenta les seves al·legacions aquest mateix dijous contra la decisió del tribunal i demana que reconsiderin les mesures cautelars. Si no ho fes en breu, l'Ajuntament haurà de tancar un conveni negociat amb les empreses elèctriques per cobrir el marge de temps entre la finalització de l'actual contracte a càrrec d'Endesa i que dura fins al dia 25 de març i la resolució que adopti aquest tribunal. El regidor de Presidència, encarregat de temes d'energia, Eloi Badia, ha explicat fa uns moments que l'Ajuntament ha argumentat que el plec és absolutament legal perquè només demana que es compleixi la llei i ha remarcat que les grans companyies s'han presentat a plecs d'altres entitats que fan també referència al compliment de la llei 24/2015, llei de pobresa energètica. Hem arribat així a les 3 pràcticament de la tarda. Fins aquí el repàs que hem fet a l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. No deixin sintonia de la cadena Copa d'aquí pocs segons, que arriba Àngel Espósito a la tarda i a les 3 de la tarda i 5 minuts, com sempre, tot l'equip d'esports de Copa Catalunya. Gràcies, que vagi bé, adeu-siau.